Són les 4 i 6 minuts, ho dèiem, en començar avui el nostre programa. Què li està passant al món, no? Realment mirem en unes direccions, en unes altres, no? No és un argument nou, no només avui, eh? Portem dies donant-li voltes a que hem sortit de la pandèmia, que sembla que tot estigui alterat, tot, no? Com deia, i abans ho recordàvem el Jordi Manils ahir, estem tots manifestant-nos al damunt una mica, no? És a dir, sortint per tot, estem enfadats amb tot, però el que sorprèn és quan aquest histerisme ja no ens agafa a nosaltres com a persones, sinó sembla agafar el món sencer. I avui, a la redacció, la Núria Ros deia una cosa que m'ha semblat molt interessant. Diu, no sé si el món s'està tornant boig o si és que el món està governat per bojos. Antoni Segura, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
És una bona apreciació, aquesta, eh?
Sí, molt bona, perquè, a veure, jo penso que el que està fent Putin en aquests moments no té una explicació racional. A veure, ja sé que s'han donat moltes explicacions de que si hi va haver-hi una certa precipitació per part de la OTAN i de la Unió Europea en incorporar els països de l'Europa de l'Est, aprofitant que la dècada dels 90 és obvi que la URSS va passar uns moments molt delicats, de molta feblesa política, econòmica, sobretot els dos mandats de Yeltsin en aquest sentit, doncs, esclar, va passar de ser una gran potència a ser un país que en aquests moments està econòmicament, em refereixo, lleugerament per damunt d'Itàlia, i més o menys com Espanya, no? Per tant, és obvi que sí, que haver-hi possiblement va mancar una certa prudència. Dit això, també és veritat que cada país té dret a escollir els aliats que vulgui, els amics que vulgui i tenir les relacions que vulgui. Rússia i Putin no és ningú per dir el que pot fer o deixar de fer Ucraïna, no? Llavors jo penso que ha entrat en una mena de salt endavant que no va enlloc i que en canvi ens està complicant la vida a tots.
Fixa't, bé, no ho hem dit, però vostès ho saben, perquè ho hem dit abans al programa i perquè segur que han sentit en més d'una ocasió, han vist Antoni Segura les seves múltiples aparicions televisives, radiofòniques, els diaris de tot. És el president del FIDOB, home amb agenda molt ocupada i que el que li agraeixo molt que avui estigui amb nosaltres.
Home, faltaria més.
No, de veritat, eh?
Saps que ens coneixem fa molt de temps i per això dic que sí.
Doncs t'ho agraeixo molt, Antoni. Abans, fixa't que estàvem parlant aquí a la tertúlia i hi ha hagut una cosa que m'ha vingut al cap, no? Jo recordo una persona que teníem bona amistat, no? I que va arribar un moment que va ocupar un càrrec de ministre. I em trucava de tant en tant i em deia, escolta, això com ho veus? Perquè em deia, és que quan estàs al poder estàs molt sol, no? I la gent et diu molt el que vols escoltar. Veient com Putin es pren les crítiques, aquesta situació no evidencia d'alguna manera que és un home tremendament sol, ja no en el context geopolític és una evidència, sinó potser fins i tot dins un govern que no s'ha atrevit a advertir-li de les conseqüències que podia tenir.
És molt possible que això sigui així, tens tota la raó, perquè això acostuma a passar en la majoria de dictadors. Estic pensant en una figura que estic convençut que ell en el fons em mira molt, tot i que, a veure, deixem per endavant que ell de comunista no en té res, el que sí que enyora és l'imperi, no? L'imperi soviètic i quan la Unió Soviètica era una gran potència. I això mateix li passava a Stalin. És a dir, a Stalin ningú s'atrevia a dur-li la contrària, perquè, bueno, manava molt, tenia molt de poder, I a més acceptava molt malament les crítiques, amb la qual cosa a vegades, en fi, portar-li la contrària a Stalin podia significar una sentència de mort, i no precisament judicial, sinó directa, és a dir, sense tràmit, vaja, de cap mena. I jo penso que Putin, ell intenta recuperar una cosa que jo ja entenc que li hagi pogut fer mal, com a molts russos segurament, no? Perquè, esclar, també van viure amb un cert engany, això de que eren la segona potència, i es van pensar que, en fi, que això era una realitat, quan en realitat, bueno, sí, era una segona potència, però, esclar, la diferència entre la primera i la segona va ser sempre abismal. Yeah. Però abismal des de l'any 45 fins a l'any 91 que desapareix la Unió Soviètica. No? Esclar, és dur acceptar això i passar d'aquesta situació doncs a les cues per comprar menjar, el racionament, els hospitals que no funcionaven, amb una corrupció galopant, amb una èlit que s'ha situat aquí, això que, en fi, que diguem els oligarques, no? Que d'alguna manera van saquejar el país, sobretot amb tot el procés de privatització de les empreses estatals. Es van fer grans fortunes, sobretot lligada amb els sectors de l'energia, dels mitjans de comunicació al principi, etc. No? Per tant, clar, quan ell diu que el desastre més gran que hi ha hagut al segle XX va ser la desaparició de la URSS, el que està demostrant és que està enyorant aquest paper que havia tingut la Unió Soviètica i que, evidentment, difícilment podrà recuperar.
Crec que va ser el segon o tercer dia de la invasió. Vam llegir al matí un article de l'Avantguardia de John Carlin i el vam convidar, va estar aquí al programa. Era interessantíssima la seva teoria, no? Perquè deia que, en realitat, si es volia guanyar Putin, s'havia de convèncer a la pròpia gent del país que el traguessin d'allà. I veient una mica el que està passant, sembla com si tothom hagi llegit en tema aquest article de John Carlin, perquè veus que les sancions internacionals comencen a fer efecte, els propis membres del govern comencen a marxar del seu govern. En fi, probablement és això, no?
A veure, jo aquí faria dues matisacions.
Vinga.
La primera, jo ho vaig dir molt al començament, amb les primeres sancions, i el problema de les sancions és que tenen efecte a mig i llarg termini i Ucraïna necessita una solució immediata, perquè, esclar, la guerra no s'atura. I les sancions, jo penso que les sancions li acabaran fent molt de mal a l'economia russa. I la prova és que, mira, el ruble ha caigut en picat. No pot disposar dels fons que té a l'exterior, que no són cap tonteria. Entre altres coses, la qual cosa ja demostra que el capital ha fugit abans,
abans
de tot això.
Però,
esclar, perquè estic parlant dels fons del Banc Central de Rússia, que és una cosa com bastant inverosímil que un Banc Central d'un país tingui els fons dipositats en divises fora. Això ho fan els que intenten escapar, diguem-ne, d'Hisenda, no? Però, home, el Banc Central és un pèl fort. Bé, deia que, per tant, les sancions, sí, ara comença a notar-ho, efectivament. La reacció aquesta de dir ara en pagarem en rubles és precisament perquè el ruble li ha caigut en picat. Ja no tinc tan clar la segona part de l'afirmació del Carlin. Sí que crec que la reacció ha de venir de dins, però en tot cas ha de venir de dins del nucli de poder o del nucli militar. Serà molt difícil, perquè és un règim autoritari, que si la gent surt al carrer a protestar, ja estem veient el que està passant, alguns han sortit, els periodistes no poden ni tan sols dir que hi ha una guerra a Ucraïna, és a dir, que és una operació militar especial, perquè si no poden caure 15 anys de presó. Clar, evidentment, amb aquestes circumstàncies és molt difícil que pugui ser tombat per una oposició revoltada al carrer. Una altra cosa és que, com que li està anant malament, perquè aquesta és una altra constatació, la guerra no està anant com ell pensava que aniria, que algun general o que l'alt comandament comenci a percebre que això és un disbarat, que els ha posat en un carreró sense sortida, i que això, doncs, és, en fi, poden pagar unes conseqüències molt cares a mig i llarg termini, no? I que llavors, doncs, clar, arribi el moment que algú el deposi. Ara, pensa que de bojos la història n'ha estat plena. Pensem en Hitler, per exemple, que més bogeria que la que hi ha els dos últims anys, sobretot, quan ja tenia la guerra perduda, i es van tossudir a anar fins al final, fins i tot les lleves aquells de nanos de 14 a 15 anys per defensar Berlín, quan tot estava perdut, i ningú es va atrevir. Va haver-hi un atemptat, va fallar, va ser fallit i encara es va apel·lar a la gent que estava compromesa, no? Encara, en fi, va dictar sentències de mort en aquest sentit. Clar, realment és molt difícil quan s'arriba amb un poder tan tancat, tan absolut, com el que en aquests moments té Putin. Pensa que fins i tot va modificar la Constitució russa per no limitar els mandats presidencials.
Sí, sí. Bé, va fer molt més que això, eh? Sí, sí, va utilitzar un senyor durant uns quants anys com a titella, sí, per ser el president.
No, però llavors, no, t'he dit el de modificar, perquè llavors encara els mandats eren per un període de temps, sí, i per sí. Això ho va fer.
Sí, sí.
Com que havia acabat els dos mandats, uh-huh. Jo surto, poso el meu alter ego, que és el Medvedev,
sí, sí.
I després hi fa un mandat i torno a entrar jo. Però és que ara ja no li cal ni això.
Mira que ens falten encara com 15 o 16 minuts d'entrevista i estic patint, perquè crec que no ens donarà temps a parlar de tot el que m'agradaria parlar amb tu, Antoni, perquè és un gust, eh? Realment, que estigués avui aquí al programa. El president ucraïnès ha nascut un mite, no? Ha nascut un símbol, no? O sigui, un senyor que era un còmic, que l'hem vist tots amb unes imatges tal, i ara el veiem, no sé on n'he llegit avui, l'autèntico comandant en jefe, no?
S'ha crescut.
Buf!
Moltíssim.
Tremendo, eh?
Ha estat una sorpresa, jo penso que per tothom. A veure, Ucrània ha tingut una política una mica erràtica els últims anys, en el sentit de que, en fi, que és una política que ha donat molts toms d'un cantó a l'altre. I ara vull que se m'entengui el que vaig a dir. Quan parlem de prorussos o prooccidentals a Ucrània, no vol dir necessàriament que els prorussos vulguin entrar a Rússia i que els prooccidentals vulguin entrar a la Unió Europea. Els prooccidentals a la Unió Europea potser
una
sí,
mica més.
Molt més, no? Però els prorussos, la prova és que les dues ciutats més castigades per l'exèrcit rus són de parla russa.
Sí, sí.
I que estan allò tocant a Krasnodar, està tocant a la frontera de Rússia, 40 quilòmetres. Per tant, una cosa és que parlin rus, que fins i tot culturalment doncs digui, diguem-ne que formen part d'aquesta cultura entesa en sentit ampli dels russos, dels eslaus russos, i l'altra cosa és que vulguin tornar a formar part de Rússia, no? I la veritat és que sí, que des de l'any 2004, no, l'UFOR és el 2014 amb el Maidan, però hi ha el primer problema és amb el 2004, amb aquell candidat que no sé si recorden, que el van enverinar en Poloni,
ah, sí.
Tenia la cara com sí, sí, si hagués passat la verola, etc.
Sí, sí.
Bueno, a partir de llavors és veritat que hi ha hagut allò una alternança que a vegades ha... Normalment, des del 2014 tots han estat candidats prooccidentals. Ara bé, algunes de les coses que ha dit Putin simplement és que no s'aguanten. És a dir, les eleccions a Ucraïna han estat, no diré impolutes, perquè en molts d'aquests països de l'Europa de l'Est, però bé, en tot cas, han hagut observadors internacionals, observadors de l'OSCE. Jo conec gent que ha anat d'observador. Bé, la meva filla, que és periodista,
sí, sí.
Va anar, o sigui que... I a veure, que evidentment que segurament aquí són més polides, si tu vols, però en tot cas no es pot dir que hi ha hagut ni tupinades. L'única tupinada que va haver-hi és quan va guanyar un candidat pro-rus, uh-huh. Aquest sí, perquè va acabar exiliat a Rússia per malversació de fons, clar, no per una altra raó, i es van haver de repetir perquè el Tribunal Suprem va acabar dient, escolti'm, aquí això no està clar, s'ha de repetir, i va guanyar l'altre candidat, que és el que havia estat amb el Poloni enverinat, no? El 2004-2005. Per tant, i és veritat que en aquest sentit Zelensky, bueno, semblava un fenomen estrany, no? Un actor que feia una paròdia d'un actor que es convertia en president a la televisió ucraïnesa, de parla russa, per cert, Zelensky, i de cop i volta aquest home s'ha crescut moltíssim amb tota la guerra que està patint.
És una cosa interessant. Avui veiem també que hi ha dos germans que han estat campions mundials de boxa, que són els que estan aturant tot l'exèrcit militar en una de les principals ciutats assetjades en aquests moments. És veritablement una cosa de com la gent arriba a la política ucraïna. Això ens haurem de mirar algun dia,
sí,
també,
sí,
no?
Sí.
Escolta'm, d'altra banda, avui tenim una fotografia que és al·lucinant, perquè veiem en una mateixa ciutat una cimera de cimeres, podríem dir, no? Tenim el G7 d'una banda, tenim la Unió Europea per una altra, tenim la OTAN per una altra. És molt fort, això, no? I veiem aquesta imatge d'unitat davant Putin. Abans parlàvem aquí a la tertúlia, i això és una cosa que des del primer moment es va veure, que una cosa que està fent Putin, potser segurament sense voler, però és fer una gran tasca cap a Europa, no? En el sentit en el que veiem Europa més forta que mai. No sé si tens aquesta sensació.
Veure, jo penso que Putin ha comès alguns errors en contra dels seus objectius. No només veiem l'Europa més forta que mai, és que veiem l'OTAN més decidida que mai.
Sí, és veritat.
La qual cosa per ell és molt més greu. Perquè, evidentment...
Avui li han dit clar, És que li han dit avui. O sigui, li han dit avui.
Per això et dic que, a veure, que en aquest sentit per ell és molt més greu, perquè si ell el que volia era allunyar a Ucraïna de la OTAN, resulta que el que ha aconseguit és que Suècia i Finlàndia, que no hi són, i que sempre han estat neutrals, s'ho estiguin repensant. Que Alemanya hagi incrementat el pressupost en defensa. Espanya també, almenys el president Sánchez ha anunciat que arribarà al 2%. Per tant, el que està fent, d'una banda, és enfortir i unir l'OTAN. De l'altra, resulta que està enfortint a la Unió Europea. Perquè fins i tot el grup aquest més díscol, el grup de Visegrad, que se li diu a vegades, Polònia, Hongria, Eslovàquia, clar, li han vist les orelles al llop. Perquè una de les coses que aquests països tenen, en fi, gravada, a sang i foc, a l'ànima, és que no volen tornar a estar sota una ocupació soviètica, clar. En aquest cas russa, esclar. Ja no és el mateix que abans, però en el fons els hi ha quedat aquest... Hi ha una cosa que aquí hi ha un historiador que ja és mort, Tony Judd, que té una obra importantíssima titulada Postwar, Postguerra, que és la seva tesi doctoral, un llibre immens, que esclar, posa damunt de la taula amb tot aquest, al llarg d'aquest llibre, que és una història de fet d'Europa de la segona meitat del segle XX, una cosa que a l'Europa Occidental, doncs, clar, no l'hem viscut, i nosaltres aquí encara menys, perquè a més no vam participar a la guerra. Però molts d'aquests països han patit dues ocupacions seguides. Primer l'ocupació nazi i després l'ocupació de l'Exèrcit Roig. Perquè per molt que, en fi, que acabessin fent una opció per un règim socialista, no va deixar de ser una opció imposada. Excepte en el cas de Iugoslàvia i Albània, que es van alliberar sols i no van necessitar l'Exèrcit Roig. Aquí sí que podríem dir, bueno, que va ser una decisió pròpia, si més no, dels que van protagonitzar la lluita contra l'exèrcit alemany, no? Però, clar, els altres no, i en alguns casos pitjor encara. Un país com Polònia mateix, o les tres repúbliques bàltiques, en van conèixer tres.
Ja veus.
Perquè primer va haver-hi el pacte aquest de Hitler amb Stalin de no agressió i de repartir-se a Polònia, i, per tant, uns van entrar a la part oriental de Polònia, els altres a la part occidental, i, per descomptat, entremig en les repúbliques bàltiques hi van entrar. Per tant, va conèixer una primera ocupació soviètica, molt curta, perquè immediatament els alemanys van entrar en guerra contra la Unió Soviètica, l'ocupació nazi, i després, de nou, l'ocupació de l'Exèrcit Roig. Clar, aquests països tenen una memòria que no és la nostra.
Ja. Clar, clar.
Perquè la nostra ha sigut molt diferent l'experiència en aquest sentit.
Probablement una de les imatges més sorprenents com a conseqüències i dins aquest canvi geopolític, no? Que genera tot això, sobretot també pel tema del subministrament del gas, l'ha protagonitzat Nicolás Maduro, no? Amb aquell moment de què bien lucía les dos banderes, sí. No? Per tant, encara que sigui només d'un moment, ara que estem parlant del tema energia, a mi m'agradaria desplaçar el focus cap a un altre cantó, perquè m'interessa també molt el com ho veus tu, no? Justament en aquests moments en els quals sembla que també el paper d'Espanya pot ser important com a hub, no?, de distribució energètica. No? L'altre dia llegíem que Itàlia s'estava plantejant crear directament una connexió amb Barcelona. Ha arribat la postura del govern espanyol sobre el tema del Sàhara, que ens ha agafat una mica contrapeu?
Jo no l'entenc.
No l'entens?
Ja t'ho dic ara d'entrada. Mira, abans de venir aquí enviava un article que, bueno, que havia dit que faria, que sortirà dissabte. No és que no l'entengui, és que penso que era innecessària. És a dir, Espanya ha mantingut durant mig segle una posició que jo penso que en aquest sentit era la correcta, que era una posició de neutralitat, de dir, escolti'm, aquí nosaltres ens acollim a les resolucions de Nacions Unides, que no necessàriament vol dir que el Sàhara hagi de ser independent, simplement que s'ha de procedir, s'ha de fer un procés de referèndum d'autodeterminació i que decideixin el que ells vulguin. I ja dic d'entrada, o d'entre parèntesis, que ja sé que això avui és molt difícil, perquè, esclar, el temps passa i l'estat quo ha estat fins ara sota administració marroquí, han anat a viure molts marroquins, alguns d'ells ja són de segona i tercera generació, perquè estem parlant de 50 anys enrere, i esclar, no pots dir que aquesta gent no pot votar sobre el futur d'allà on viuen,
clar.
Quan ja fa, perquè alguns han nascut allà, és més, alguns han nascut allà, com dic, de tercera generació. Imagina, per tant, és obvi que el marc ha canviat. Ara, que el marc hagi canviat, que el Polisario ja segueix sent un partit únic, però ha tingut excisions, alguna de molt important, darrerament, els últims 2-3 anys, moviment de Saharauis per la Pau, per exemple, que inclou alguns antics dirigents històrics del Front Polisario, dient que, bueno, que aquest partit té una deriva autoritària, en fi, no representativa, etc. Per tant, jo tot això ja ho entenc. I entenc que gairebé és impossible en aquests moments plantejar-se un referèndum amb els termes que es plantejava a l'any 75, que és quan es fan els acords tripartits a Madrid. Dit això, és que Espanya resulta que no és qualsevol país, és l'antiga metròpoli, i per tant té unes responsabilitats històriques d'una descolonització que es va fer tan malament com es va saber. També puc entendre que en uns moments excepcionals, que Franco s'estava morint, que aquí hi havia incertesa de saber què passaria, si hi hauria successió o entraríem aquí amb una inestabilitat política, van haver-hi presses, Hassan II ho va fer molt bé pels seus interessos, però dit això, dius, escolti'm, ara per què aquest canvi de posició, que a més t'allunya de Nacions Unides, ja sé que t'aproxima a la posició que té Estats Units, que té la Unió Europea, dit entre parèntesis, França sempre ha donat suport incondicional al Marroc, per tant no és cap sorpresa, quan jo segueixo pensant que no era necessari, que es podia mantenir amb aquesta neutralitat que havíem tingut fins ara i dir, escolti'm, que siguin Nacions Unides qui acabi resolent.
És una cosa curiosa, estava pensant en que no sé si...
Perdona,
digues.
Perquè l'altra pregunta és a canvi de què.
Ja. És que aquí anava una mica.
Clar. O sigui,
el que anava a dir, justament, feia referència a un article de l'Enric Juliana, no sé si avui o ahir, a la Presti Gran, ja saps, no acabo de concretar els dies, es deia Mas. L'article es deia Mas, era molt interessant, perquè efectivament en la carta que fa publicar el govern marroquí, subscrita, signada pel president espanyol, ell utilitza els mateixos arguments que utilitzen efectivament França, Anglaterra, el Regne Unit, però hi ha un punt que diu Mas, és la Mas conveniente, la Mas... com que fa un pas més enllà, no? I es pregunta, Julián, en aquell article... què hi havia al damunt la taula? És a dir, què ens falta? La sensació és que hi ha alguna cosa aquí que ens grinyola, que no sabem, no?
Sí, a veure, poden haver-hi dos elements. Un és que això que en diem la realpolitik, pues, en fi, d'alguna manera deixava Espanya fora del que és el consens en aquest moment europeu, de la Unió Europea, en refereixo, esclar, respecte al tema del Sàhara. Sobretot quan Alemanya també ha fet un pas enrere de la posició que havia tingut recentment i ja està restablert, en fi, que ha acceptat, diguem-ne, l'oposició marroquina. Això és cert, però això a mi no m'explica gaire cosa, perquè les altres coses que s'estan dient, home, és tenir molta confiança amb el rei del Marroc. Diu, no, és que acabarem amb les tensions migratòries. Bueno, això qui t'ho pot garantir?
Sí, sí.
Rei de Marroc. Home, potser sí que el Marroc intentarà, o diguem-ne es comprometrà, a no enviar a migrants. Però els migrants vindran igual. És a dir, el problema que tenim no és Marroc. És que tenim un continent amb un creixement demogràfic, amb una població molt jove, que no té mitjans ni recursos de subsistència. I, per tant, amb la mesura que puguin, seguiran venint pel Marroc, per Líbia, per Algèria, o per Egipte, o per on sigui. Per tant, és un absurd plantejar això. L'altre, Ceuta i Melilla. Escolti, Ceuta i Melilla, Marroc el seguirà utilitzant sempre que vulgui com a element de pressió contra Espanya. Per tant, dius, a canvi de què? Pues no ho sé, la veritat és que no tinc la resposta.
Alguna cosa deu ser, no? Perquè justament Algèria, per exemple, tot això s'ho estan mirant de manera molt crítica.
No, per això dic el canvi de què, perquè l'altra cara d'aquesta moneda
és Algèria.
És Algèria, i resulta que a més ho fem en un moment que estem més necessitat de gas que mai.
Per això mateix deu haver-hi una raó de pes que desconeixem, que possibilitzi.
Sí, però...
De moment la resposta d'Algèria ha estat com sí, hi haurà una resposta global, crec que van dir una resposta global, no? Però que tampoc no estava massa clar què volia dir això, no? Què creus que...
A veure, és veritat que Algèria tampoc pot prescindir d'un mercat com l'europeu. I quan diem l'europeu estem parlant sobretot amb Espanya, estem pensant sobretot amb Espanya i amb Itàlia, que és on arriben els oleoductes argelians, no? Després aquí s'ha fet també una mica el conte a la lletera, perquè aquí hem començat a parlar, bueno, és que ara allargarem l'oleoducte cap a França, bueno, primer, que falten 100 i escaig de quilòmetres. Segon, que França ha fet una opció que és molt diferent, que podem estar en contra, si voleu. A veure, jo personalment trobo que és un disbarat, però la va fer el senyor Mitterrand fa molt de temps, que veient el que ens venia a sobre després de les crisis energètiques dels 70 i primers 80, bueno, el model de França és la nuclearització.
Sí, està clar.
En aquests moments em sembla que passa encara dels 60 centrals nuclears.
Sí, sí.
Que, clar, està molt bé quan nosaltres diem no, és que tancarem Vandellòs. Escolta, sí, és molt bé, podem tancar Vandellòs, però és que 200 quilòmetres cap al nord en tenim un altre.
Clar,
no un altre, diverses.
Les quantes, sí.
Per tant, jo no sé fins quin punt França està molt interessada en fer aquestes obres, perquè després ho has de continuar dins de França. Ens queden 100 i escaig per arribar, però és que després has de seguir, no? Per tant, tinc els meus dubtes. Després, clar, l'altra història bonica, no?, que és que tenim 6 plantes per desliquar el gas. I és veritat que a Europa Occidental només n'hi ha 20, però bueno, però és que sembla que ens estan venent aquí una història que, bueno, que pot ser que resulti, però potser que no. I de moment tampoc sembla que hi hagi tanta facilitat per portar aquest gas que hauria de venir d'Estats Units o de Canadà i que vinguin a les plantes que tenim aquí per procedir a gasificar-lo de nou. Per tant, jo segueixo de veritat que hi porto dies donant-li voltes sense acabar d'entendre què hi ha darrere d'això. I hi ha l'última cosa, perdona, que, esclar, i a més ens hem hagut d'enterar per una filtració de l'entorn del rei de Marroc.
Sí, el propi Marroc.
La qual cosa que dius, escolti'm, perdoni.
És que, no em digues que no seria interessant, Antoni, tenir allò un... És il·legal, això que vaig a dir, però tenir un micro posat al despatx de Pedro Sánchez.
Sí.
Perquè aquell home fa moltes coses que popularment no s'entenen. És a dir, perquè esperar el 29 a baixar les energies. Deu haver algun motiu, segur. Amb aquesta imatge de solitud que històricament ha tingut Pedro Sánchez, fins i tot dins del seu propi partit, però que al final les coses, jo no sé com s'ho ha fet aquest senyor, però li surten bé. No em diguis que no seria interessant saber una mica com es mouen les coses de la Moncloa en aquest sentit,
M'imagino que sí, el que passa... Bueno, micro... Bueno, tu i jo no en tenim. Ara, després de les coses que han passat amb aquest país, amb les escoltes, i a més ja fa molts anys, vull dir, no m'estranyaria que algú sí que tingués micro, Però, bueno, dit això, jo penso que a vegades la sensació que em dona, i puc estar equivocat, jo tampoc conec tant el personatge com per això, no?, però que es mou molt a batzegades, a impuls, no? I això amb un polític no és bo.
Yeah.
Amb un polític és millor que reflexioni i que quan fa una passa tingui molt calculada la següent. I jo a vegades penso que amb decisions com aquestes a mi em sorprèn. A veure, que amb Marroc hem de tenir bones relacions és obvi, perquè nosaltres només tenim... Espanya només té 3 veïns. Bé, 4 si comptem Andorra, que és França, Portugal i Marroc. Per tant, home, amb aquests 3 veïns has de tenir, si tens una certa noció d'estat i sentit de paper d'estat, una bona relació. Però, esclar, tampoc cal fer segons quines coses. I aquesta és una de les que jo penso que, per molt que pressioni Marroc, escolti'm, perdoni, és que és el mateix que dèiem d'Ucraïna, és que la política exterior espanyola és independent. I si a vostè no li agrada, doncs miri, a vegades vostè també fa coses que a nosaltres no ens agraden. I com que és el seu país i és la seva política, doncs tampoc podem fer res, no?, ni dir res. Llavors, no, de veritat, és que a mi m'ha desbordat, t'ho dic francament, perquè no li veig una explicació lògica. A no ser que es tregui de la xistera un dia d'aquests, un motiu molt gros que els altres no sabien, però és que això també m'estranyaria, perquè, en fi, no hi ha gaires peces a bellugar amb el tauler aquest de la política exterior.
Recordo una vegada en aquest programa, que fora de micro, però una conversa molt blanca, no? Amb Pere Navarro, delegat de l'Estat, al Consorci de la Zona Franca.
Conec.
Imagino. Sí. Que li vaig preguntar, perquè estava en ple tema Covid, no? I em va dir, no, però el Consorci, evidentment ens importa molt el tema Covid, però estem treballant per la realitat post-Covid, no? Mm. I va ser una cosa que em va sorprendre, i ostres, efectivament les institucions han de treballar en perspectiva, no només per treballar sobre el problema que tenen al damunt la taula, sinó també per allò que vindrà després, no? Com a president del FIDOP, en quin punt del món t'estàs fixant tu ara que els focus estan tan centralitzats
Xina.
A la Xina?
La Xina, això no.
La postura de la Xina, no?
Sense cap mena de dubte. Jo, mira, no va ser el CIDOP, va ser els alumnes, perquè ja saps que jo encara dono classes, i bueno, tinc una assignatura de màster que és sobre globalització i conflictes postguerra freda, i el primer dia, el 25 o el 26 de febrer, o sigui, tot just a començar la guerra, els alumnes em van demanar, diu, escolta, avui no segueixis el programa, explica'ns a veure què passa amb això d'Ucraïna i tal. I des del principi vaig dir que en aquesta guerra hi ha algú que guanya sempre, que és la Xina. Per què? Home, perquè és una guerra que ha posat en dificultats a dos dels seus competidors directes, que no és Rússia, però sí que són la Unió Europea i Estats Units. Per tant, passi el que passi, li va bé. Putin s'ha trobat possiblement amb la sorpresa que tampoc la Xina ha tingut la reacció que suposadament s'esperava. La Xina no ha condemnat, és veritat, però tampoc ha donat suport. Uh-huh. I ha tingut dues ocasions per fer-ho. El Consell de Seguretat, que no surt la resolució perquè Rússia segueix tenint dret a veto, que és l'única que va vetar, evidentment, i tampoc a l'Assemblea Extraordinària de Nacions Unides, que només se n'han fet 11 des de l'any 45 que es va fundar. Per tant, sí que s'ho hauria de fer mirar una mica, Putin, perquè s'ha fet una només per la guerra que hi ha portat a terme. I Xina tampoc va votar a favor de la posició de la guerra. És a dir, no va condemnar, tampoc, però no va votar a favor, i van haver-hi 141 països que van votar a favor d'una resolució condemnant a Putin, no? Per tant, la solitud d'ell és molt gran. I Xina, d'altra banda, doncs, com deia, bueno, Xina té un objectiu molt clar, i penso que a més l'està aconseguint. Xina en aquests moments és el primer país exportador del món, a més, en diferència. Xina està fent una política que amb això coincideix amb Putin, però la diferència són els mètodes per arribar al mateix objectiu, no? Estan posant en qüestió, això és veritat, tot l'entramat d'institucions econòmiques sorgides després de la Segona Guerra Mundial controlades per Occident. És a dir, el que es denomina el sistema Bretton Woods, que és el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, i també el sistema de relacions internacionals, que d'alguna manera es personifica amb Nacions Unides, però que és el sistema, diguem-ne, que estem funcionant des de l'any 45. Xina què està fent davant d'això? Doncs davant d'això, Xina el que està fent és, primer, demanar més representació en aquests organismes, i amb això té raó, perquè, esclar, amb el pes econòmic que té Xina, té una representació que no correspon a aquest pes ni amb el Fons Monetari ni al Banc Mundial. Però a la vegada està creant organitzacions paral·leles. Ha creat un nou banc de desenvolupament dins del marc d'allò que dèiem els BRICS, de Brasil, Índia, Xina, Rússia i Sud-àfrica. Ha creat un altre banc asiàtic per induir a les inversions amb el gran projecte que té, que és això de la nova ruta a la seda o el cinturó de la ruta a la seda, que està invertint en infraestructures amb la mirada posada en fonts d'energia a països d'Àsia, de l'Àfrica i fins i tot d'Amèrica Llatina, i està dotant d'organismes financers o d'institucions financeres per acompanyar tot això. Bé, això és molt més intel·ligent que el que ha fet Putin. I clar, Putin aquí no pot jugar, és una divisió que li queda massa alta, perquè ja he dit que, clar, una cosa és un producte interior com el de la Xina. Dit també entre parèntesis, en poder adquisitiu, en paritat de poder adquisitiu, és a dir, allò que tu pots comprar amb aquest valor nominal del teu PIB en el teu país és el primer país del món.
Ja veus.
Per damunt dels Estats Units. És veritat que als Estats Units, en valor nominal, el PIB és superior, però el que tu pots comprar amb un... Clar, els preus als Estats Units són més cars que a la Xina. Per tant, encara que nominalment el PIB sigui superior, compres menys coses. Per tant, clar, això indica el gran salt que ha fet la Xina en els últims 20 anys, perquè a finals del segle passat no estaríem parlant en aquests termes. Llavors, jo penso que és un element essencial a tenir en compte i que a vegades ens oblidem.
Antoni, fem una cosa. Encara que sigui cada 3 mesos, vine al programa, ens dones una classe magistral, com acabem d'assistir avui, aprenem molt... I xerrem de manera relaxada sobre les coses del món, perquè de veritat que és magnífic.
Encantat.
T'agraeixo moltíssim que hagis vingut avui al nostre
jo
programa.
Jo també que t'hagis recordat de mi.
Sempre. Gràcies, Antoni.
Molt bé.
Una abraçada, bona tarda.
Adéu, bona tarda.